dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne. En aquest cas avui en format tertúlia, com és habitual, després dels torns en què hi participen els representants dels nostres partits polítics, obligatòriament regidors, avui és el torn a on hi fem peta la xerrada al voltant de temes d'àmbit general i en el que, a més dels regidors, hi podem participar també representants d'aquests partits polítics que no estiguin alhora escollits en el ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Dit això, anem a presentar els nostres invitats d'avui, els nostres tertulians, en aquest cas del dia d'avui. Vicent Lleó, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bona tarda, Vicent.
Bona tarda.
Joan Font, per part del Partit Popular. Bona tarda.
Bona tarda.
Antonio Montagut, per part de Convergència i Unió. Bona tarda.
Bona tarda.
I, en tot cas, també esperem la presència del Partit Socialista de Catalunya, que, en tot cas, completaria aquesta taula que tenim avui aquí, una taula que és la primera de la temporada i que jo plantejo que comencem a parlar una mica de, bueno, de les pròximes eleccions generals del 20N, donat de que, bueno, comencen a sortir sondejos. De moment n'hem sentit tres i dels tres no n'hi ha cap que coincideixi. No sé si perquè hi ha un marge de temps entre un i l'altre. Ara fa aproximadament uns 15 dies en sortia un que guanyava el PSC, ahir va sortir un altre que guanya Convergència i Unió, fa aproximadament un mes en sortia un que també dia que guanyava Convergència i Unió, però que el tema estava molt justet i que sobretot destacava la pujada del Partit Popular. Clar, evidentment són sondejos, però són possiblement unes eleccions que a Catalunya estiguin, després de molt de temps, més obertes que mai, no? No sé qui vol agafar la paraula.
Bé, l'agafaré jo.
Vale, sí.
Una cortesia que... Mira, jo soc molt escèptic en els sondejos. Hi ha una tendència, sempre es reflexa una tendència, i aquesta tendència, doncs, dels sondejos marca també la pauta a l'hora de votar. S'està parlant de que a nivell... Ja, jo no parlo a nivell de Catalunya, després ja entrarem a nivell de Catalunya, que la majoria absoluta, segons els sondejos que s'han fet fins ara, és bastant important, porta uns, entre normalment un promig de 13 a 15 punts sobre el PSOE, i per tant, clar, perquè això sigui una realitat, doncs Catalunya tindria que votar bastant al Partit Popular, perquè seria la clau de la majoria absoluta. Diuen que aquí també, doncs, hi haurà un augment de vots, però bé, són sondejos que això evidentment, doncs, marca una tendència i que aquesta tendència, doncs, influeix a la gent. Està claríssim, jo trauria una conclusió a la meva intervenció, i és que el PSOE perdrà les eleccions generals del 20 de novembre i sembla que el PP les guanyarà.
Però a nivell general, és a dir,
en general, sí.
I aquí a Catalunya?
I aquí a Catalunya, jo penso que la primera força política continua sent el PSC, amb una distància molt pírrica en Convergència, i nosaltres seríem la tercera força política. Igualant els mateixos resultats del 2000, potser podríem tindre un diputat més, no? Jo crec que està entre 15 i 16 un empat tècnic entre el PSC i Convergència, o Convergència i el PSC. Aquesta és la meva opinió. I respecte a Esquerra, aquí està el representant d'Esquerra, doncs, bueno, tenien tres diputats, les enquestes faran entre 2 i 1. En millors casos 2, pitjor dels casos 1. No? I Iniciativa se mantén 2, o guanya 1, me sembla. Bé, jo crec que aquí, clar, a nivell de Catalunya la clau està enfocada en la crisi que estem patint, i també, doncs, clar, en aquest cas, doncs, la gent pot associar també la impopularitat que ha portat la feina que està fent Convergència en quant a les retallades, no? Això també pot tindre un desgast clar, això a vegades pues, se, més, se barreja una cosa amb l'altra, i aquí a Catalunya jo dic que sóc una miqueta escèptic, perquè si barregem la política autonòmica amb la política general, és possible que Convergència quedi en segon lloc, no en primer lloc.
No, hi ha hagut sondejos per a tots els gustos, és a dir, ja fa 15 dies el PSC, encara que en una forta baixada, el sondeig que presentava La Vanguardia, el sondeig que va fer públic La Vanguardia, donava encara una àmplia victòria per al Partit Socialista.
Bueno, jo primer el que m'agradaria fer una reflexió és que són unes eleccions sempre molt marcades per la crisi, no? Marcades per les retallades a destemps dels socialistes, no? Vull dir, si tots ens recordem, fa 4 anys no hi havia crisi i el Partit Socialista pues, ho va obviar, i ara ens ho ha tocat fer tot a correcuita, no? Vull dir, són eleccions que potser faran un abans i un després a la política nacional. Vull dir, han fet sobretot que la gent, tant aquí com al País Basc, com a Galícia, que els moviments independentistes pugin una miqueta més. No sé si és culpa de la crisi o és que hi ha el sentiment este de que els dèficits fiscals de les zones estes, com Catalunya, País Basc, no perquè té el concert econòmic, però des d'aquí es veu molt que, per exemple, mentre nosaltres estem fent unes retallades que ens costen, me sembla que són 5.000 milions d'euros, resulta que tenim un dèficit fiscal de 22.000 milions, no? Clar, què passa? Que la gent, a poc a poc, se s'adonarà en compte de que compartir els diners cada vegada se'ns fa més difícil, no? Quan hi ha èpoques bones, i aquí a Catalunya no se'ns afecta de cap de les maneres les retallades, però la gent no ens oblidem del dèficit fiscal que hi ha i que patís Catalunya al llarg de tota la història recent, última, de la democràcia. Que això potser sortirà reflectat als sondejos, la pujada de l'independentisme. Pues no ho sé, de moment els sondejos no són gaire bons per a Esquerra Republicana. Vull dir, hi ha sondejos que ens donen 3 diputats, hi ha que ens donen 2, hi ha que ens donen 1, inclús he vist algun que ens dona cap. No obstant, com que els sondejos normalment no solen ser bastant benèvols en Esquerra, vull dir, jo confio i crec que Esquerra ens mantindrem, que trobarem 2 diputats per Barcelona i 1 per Girona, i podria ser que féssim inclús una petita repuntada, no? Aquí, el que sí que està clar, que sembla que és una pujada bastant forta de Convergència, que podria ser que fos la força més votada en unes eleccions nacionals per primer cop. Això seria bastant...
Aquí s'ha de deixar clar que, de moment, les eleccions nacionals sempre s'ha guanyat
el Partit Socialista. Vull dir, aquí hi ha que veure aquesta repuntada, vull dir, de Convergència, igual que, per exemple, no havia guanyat mai l'Ajuntament de Barcelona, doncs ha guanyat, i ara sembla que volia que els sondejos donin per aquí, però no obstant, encara queda tota la campanya, queda molt, se parlarà molt en aquesta campanya del dèficit fiscal, del concert econòmic, de la crisi, de les retallades, vull dir, tot encara està per començar. Vull dir, ara estem fent sondejos, tot sembla evident que guanyava el Partit Popular, seria una catàstrofe que no guanyés, vull dir, les distàncies són enormes entre el Partit Socialista, però en el que anem a referir, vull dir, encara trobo una miqueta a veure el que refereix a Catalunya, que és el que ens ha de preocupar més, no? Vull dir, que si serà primera o segona força el Partit Socialista o Convergència, sembla ser quasi segur que la tercera força serà el Partit Popular, i tothom dona per fet una altra davallada d'Esquerra, i jo confio que trobo que ens mantindrem, i aquests nous canvis que han tingut a la direcció, així com la gent que ha de saber pues, el que ens costa les retallades fiscals, i les retallades que s'estan fent són, com he dit abans, de 5.000 milions de pessetes, d'euros, i quan tenim un dèficit de 22.000, la gent se'n doni una miqueta a compte que han d'anar a votar i en quins partits ha de triar.
En tot cas, la que es publicava avui d'enquesta donava una petita repuntada d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ha sigut la primera en molt de temps que ha donat una lleugera pujada a Esquerra Republicana.
Bé, segurament d'aquí a propers dies ne tindrem més d'enquestes i seran canviants en funció del moment, en funció també de quines preguntes se fan, en funció de l'àmbit en què es fan. Tenim a nivell nacional dos partits molt ben delimitats. Aquí a Catalunya la realitat que tenim és una altra, i allí hi ha un bipartidisme molt clar, i bueno, sembla clar que el PP, segons totes les enquestes, això pràcticament no ho discuteix cap, podria tindre una majoria absoluta.
És a dir, tothom té clar que les eleccions, que el pròxim president del govern espanyol serà Mariano Rajoy.
Bueno, tothom té clar, en principi, almenys pels compromisos que hi ha expressats per part de Convergència i Unió, que ells no farien president algú que no tingués la majoria dels vots. Vull dir, no anirien a fer cap mena de tripartit o alinear-se amb ningú per fer que algú altre fos president. Això està expressat així. El que sembla que avui no es discuteix tampoc és bueno, qui guanyaria les eleccions si es fessin demà. Tenim experiències anteriors en què també es donava com a fet que algú guanyaria les eleccions perquè les enquestes li eren favorables, van passar uns successos determinats i van fer que en 3 dies o 4 dies la gestió d'aquells successos li van fer perdre les eleccions a aquell partit. Hem de dir sempre, en tota la prudència del món, si les eleccions fossin demà, sembla clar qui tindria més vots, qui les guanyaria a nivell espanyol. A nivell de Catalunya, bueno, la realitat ja la sabrem el dia de les eleccions, evidentment, no? Quan fem l'escrutini. Què és lo desitjable? Bueno, s'ha manifestat en aquestes enquestes que es fan aquests últims dies, per una banda, que hi ha un 75% de la gent enquestada que estaria a favor d'un tipus de concert econòmic en Catalunya, precisament per el que deia Vicent. Tothom té molt clar que si el nostre nivell de solidaritat amb Espanya no fos tan elevat, ara no estaríem parlant de lo que estem parlant, de totes les mesures que s'han de prendre per fer front a, bueno, uns diners que tenim que hem de gestionar, que des del govern de la Generalitat se va dir, escolta, rebaixarem el pressupost en un 10%, se demanava des d'Espanya en aquell moment que fos un 20%, se demanava el doble de l'esforç que s'està fent. Aquí l'estem fent, a Catalunya s'està fent, a altres comunitats autònomes sembla que estan esperant que passin les eleccions perquè no volen assumir el desgast, i aquí ha hagut una certa valentia en fer les coses al moment que toquen i de la manera que es creu des del govern que s'han de fer. A partir d'aquí hi ha uns plantejaments determinats, hi ha una pujada, diguem, de la gent, si no recordo malament, hi havia un 45% dintre d'aquestes enquestes, no?, de les persones enquestades, que diuen que avui votarien a favor de la independència. Hi ha un 75% que diu, jo independent no sóc, però entenc que pagar autopistes...
Però que de butxaca sí.
A veure, és que hi ha coses que són incontestables. Hem de tindre un nivell de solidaritat, no ho discuteix ningú, però potser no el nivell que estem tenint, perquè això el que ens està portant és a ser més pobres que algunes de les comunitats que estem ajudant. I entenc que el que no pot ser mai és que tu siguis solidari i arribes a un nivell, diguem, en què resulta que no tens ni els serveis, ni la qualitat, ni el que té un altre, el que tu estàs ajudant. Home, com a mínim hem de ser iguals, hem de ser solidaris, vull dir, perquè tu siguis igual que jo, no perquè siguis més que jo. I ara ens estem trobant en això, no?, en què hi ha una sèrie de trasbassaments que ens porten a el que ens porten. I fa que hi gent que no és independentista de mena, diu, home, en la qüestió econòmica sí que ho seria. Per tant, tot això s'ha d'agafar molt en pinces. Jo sóc incapaç de predir qui guanyarà les eleccions autonòmiques catalanes, bueno, les eleccions autonòmiques, les eleccions dintre l'autonomia de Catalunya, amb aquestes eleccions nacionals, si serà el PSC o serà Convergència i Unió. Entenc que la gent, la lectura que està fent també és que l'interlocutor vàlid, el qui pot d'alguna manera ficar en valor a Catalunya, a Espanya, s'està considerant avui que és Convergència i Unió.
Aquestes pròximes eleccions possiblement siguin una oportunitat única, perquè la imaginació dels partits polítics a l'hora d'aplicar solucions a la situació que vivim tots plegats pues, pugui d'alguna manera obrir un ventall de possibilitats. És a dir, pot ser una campanya, hauria de ser una campanya, suposo, que s'hauria de parlar més de propostes i de solucions que no de retrets, perquè entre la desafecció als, a la classe política, entre que la gent està una miqueta cansada de tota la crisi, està afectada, que veu que hi han rescats de bancs, que veu que i al final els ciutadans són els últims, hauria de ser una campanya a on els partits polítics d'alguna manera s'esforcessin una mica més per arribar al ciutadà i de dir: ei, farem això per crear treball, donarem aquestes oportunitats als ciutadans, tirarem endavant per remuntar la crisi, perquè tothom... quins són els elements que creu que protagonitzaran esta pròxima campanya electoral? A part de la crisi.
Jo mateix?
Sí, sí.
A veure, partim d'una base que la Merkel i Sarkozy que marquen la pauta a Europa. Espanya no ha estat intervinguda, però ha estat intervinguda amb el que tenia que fer. I crec que això ningú se'n pot sortir, ningú es pot moure de la foto. Pot haver reformes estructurals internes, que això és evident que fa falta, però que Sarkozy i Merkel és el que marca la política europea. És que està en perill l'euro. És que l'euro està en perill. I si està en perill l'euro, Alemanya passarà molt malament, que és el motor d'Europa. Per tant, aquesta és la política, els mercats dominen tot. S'ha de fer reformes molt importants en aquest sentit. Tot un tull. El polític pot tenir idees clares, generals, cap a on hi ha d'anar, però la pauta la marca aquests dos països, que són el motor d'Europa. A veure, jo, una proposta que va fer el nostre president del partit va ser que donaria a tot qualsevol nou emprenedor uns 3.000 euros de subvenció. Però apartarem, aquí em sembla que els meus companys i amics tertulians faríem una cosa molt simple, no? És a dir, si han hagut 4 milions de petites i mitjanes empreses autònoms que han tancat, i només que un sol autònom creés un lloc de treball, tindríem 4 milions de persones menys a l'atur. Llavors, l'important és que els autònoms agafin unes avantatges fiscals per a poder tirar endavant la seva empresa, i sobretot liquidesa. Si cada petit autònom que ha tancat es pogués estar amb viu i que contractar només a una persona sola, l'atur no estaríem parlant d'un atur molt baix. Això és molt simple dir-ho, però la línia ètica anava aquí. La petita i mitjana empresa és la que sustenta un país, és la que tira un país endavant, ni de Catalunya, per exemple, més que pot ser ningú, perquè tenim una idiosincràsia molt pautada amb això, no? I per tant, jo crec que les reformes estructurals han d'anar que el petit i mitjà empresari no sigui castigat fiscalment per l'Estat. Jo crec que seria un punt de partida molt important.
Per tant, l'àmbit econòmic, la lluita contra la crisi, sobretot aquestes mesures de generació de llocs de treball, no?
Sí, bueno, ja veurem. La campanya, vull dir, sobretot se basarà molt en propostes i solucions, no? Però permeteu-me, i aunque sigui una mica repetitiu, Esquerra hem de parlar més en clau de Catalunya, no? I torno a incidir en el dèficit fiscal que tenim en Espanya, no? Són 22.000 milions d'euros, que no són dos pessetes. Vull dir, sí que, com bé dia Joan, la Merkel i Sarkozy ens marquen les pautes a nivell d'Europa, perquè són els dos països més potents, però resulta que Catalunya no té... ja et dic, no té força per dins d'Espanya per a marcar les pautes, no? Al contrari, resulta que, com he dit abans, 5.000 milions són el nostre dèficit, nosaltres hem de retallar en sanitat. Per exemple, una petita cosa, no? Vull dir, Catalunya, tot i ser dèficit, només pot destinar per persona a Espanya, allà a Catalunya, 1.300 euros en sanitat. Resulta que al País Basc n'en destinem 1.700. A Navarra, 1.600. A Extremadura, 1.400. Resulta que nosaltres ens estem quedant a la cua per culpa d'aquest dèficit fiscal, no? O sigui, l'única solució, vull dir, a totes les retallades i per poder ajudar la petita i mitjana empresa, evidentment passaria, com a mínim, per un concert econòmic, i si no, per la independència. Vull dir, resulta que nosaltres, amb aquests 17.000 milions d'euros que ens sobraríem del dèficit fiscal, o sigui, 22.000 menys els 5.000 que diuen que hem de retallar, amb 17.000 se'n podríem donar moltes inversions, ajudar les nostres petites i mitjanes empreses. Inclús podrien ser solidaris amb part de l'ERC Espanya, però si nosaltres tenim gana, com hem de donar menjar als altres? Vull dir, la situació econòmica avui no es podria ser flors a cap banda, però el que tampoc no podem fer és estar col·laborant amb la resta d'Espanya quan nosaltres aquí les nostres petites i mitjanes empreses s'estan tancant. Al contrari, encara veus com altres comunitats que tu estàs ajudant, has ajudat a créixer, estan destinant més diners a sanitat, més diners a ensenyament, no mantenen els dèficits fiscals. Pues, al final crec que ens hem de cansar i hem de parlar una miqueta més en clau catalana, lluitar i fer un front comú, els catalans i els partits catalans, perquè, aunque si no pot arribar a ser independència, per lo menos arriba a un concert econòmic. I ja d'una vegada acabar amb aquest greuge històric que des de fa 30 anys a Catalunya ens està perjudicant, i molt. Un petit exemple, no? De fa molts anys, m'ho va explicar un home molt gran, i em va dir, diu, mira, diu, el dèficit fiscal de Catalunya, o com era Catalunya, abans, fa 30 anys, un pagès de Catalunya, per exemple, veies que tenia el seu cotxe, el seu pis, un pagès de Catalunya, i veies com un pagès d'Extremadura, d'Andalusia, anava encara en el carro del macho, en el carro del macho, i tenia el seu cortijo i qui el tenia, no? Després d'aquests 30 anys de democràcia i de la solidaritat interterritorial i el Café para Todos d'aquella època que va veure, o sigui, que va donar autonomia a tots els territoris d'Espanya, avui el pagès d'Extremadura, el pagès d'Andalusia, té el 4x4 i el xalet a la costa. I resulta que aquí, encara amb nosaltres, el pagès d'aquí està anant amb un cotxe de fa 10 anys o en 5 perquè no es pot pagar, no té cap subvenció ni cap ajuda, o petites ajudes només de la Generalitat perquè no li poden donar, perquè, ja dic, tenim un dèficit de 22.000 milions. I això és el que els catalans, independentment de les sigles que defenséssim o del que realment els partits nostres, han d'anar a lluitar tots. Lo que no, per exemple, una cosa que m'és molt curiosa és com el Partit Popular, i això, Joan, no t'enfadis, però és així, com el Partit Popular d'aquí a Catalunya no pot defensar el concert econòmic, i a Navarra i a Euskadi el defensen a muerte. Què passa? No defenseu la igualitat del territori? Jo, és una pregunta que et deixo, i ara m'agradaria acabar de dir, només crec que els catalans, amb les propostes i solucions que han de fer, ja només parlant d'aquest dèficit fiscal que tenim a Espanya a tornar, la quantitat de coses i ajudes que podríem fer a la petita i mitjana empresa serien enormes.
Per tant, el pacte fiscal o el concert econòmic també seria un altre element dels que almenys aquí a Catalunya protagonitzarà una part de la campanya electoral. No?
Jo crec que no és un element, sinó que és, no és un element, és l'element. És un element fonamental perquè és el que et possibilita, d'alguna manera, el que puguis decidir què fas. Tu pots decidir què fas quan tens diners per fer-ho. Mentrestant, que dius, les propostes que han d'haver han de ser propostes realistes. Des de Convergència i Unió, el tema dels autònoms i les petites i mitjanes empreses, el que hem estat defensant sempre, fins ara, doncs, bueno, s'ha fet el que s'ha fet a nivell estatal. És cert el que deia Joan, la gran quantitat de petites i mitjanes empreses que han hagut de tancar, la quantitat d'autònoms que han tingut que tancar, vull dir, és ingent. Tota aquesta gent és la gent, els autònoms són aquells que paguen la sanitat sense fer-la servir pràcticament. Per què? Perquè no estem malalts, vull dir, no sé si ho veieu últimament, estan fent publicitat per la tele d'un senyor que va en el braç i que va en el braç en cabestrillo, no? I entra en una botiga i tal, i li diu, escolti, deixi'm la seva targeta. No, és que jo de targeta no en tinc. Diu, escolti, apunte-m'ho aquí al guix del braç, no? Vull dir, és una mica el reflexe de l'autònom. No és aquell que cada dia està al peu del canó, que fa les hores que faci falta per tirar el seu negoci endavant. I tot aquesta gent que ja no pot fer-ho perquè s'ha trobat amb un col·lapse econòmic, que a vegades ja no és que hagi fet res mal fet, és que ha treballat per un empresari determinat, l'empresari pues, no li ha pagat el seu, sigui administració, sigui que sigui a temps, i no té la molla per poder estirar i aguantar molt de temps, perquè tot el que té ho fica damunt la taula cada any. Vull dir, quan té diners, pues, canvia el cotxe. Quan arroplega uns quants més, si té un negoci, el que fa és modernitzar el negoci. Ho té sempre tot de cara a la gent, no? Ho té tot ficat damunt la taula. A partir d'aquí, si en aquesta persona vas i les fixes, difícilment ara, per molt que es vulgui, tornaran a sortir 4 milions d'autònoms de baix les pedres. Evidentment, hi ha molta gent emprenedora, hi ha molta gent en idees, i ara el que hem de fer, doncs, és reunir el coneixement i reunir la voluntat i les ganes de fer, i mirar que entre tots l'administració el que ha de fer és engreixar la maquinària, perquè la gent que vol ara, que vol fer una empresa, aquell innovador, aquell que la té, la vol conservar i la vol millorar, facilitar-li. Què passa? Que ens trobem en una estructura a nivell econòmic determinada en què ni des de l'estat espanyol s'és amo de fer el que es vol. Per què? Perquè tenim a la Merkel i Sarkozy, com dia Joan, però és que després tenim una cosa abstracta que es diuen mercats, que en el món de l'especulació fan i desfan a fons en un país, o avui estàs bé i demà estàs arruïnat, o tens unes empreses de rating que et diuen que, escolta, que el teu deute és fantàstic, i demà diran que el teu deute són bons escombraria. Vol dir que una notícia sortida del diari, pues, o t'afona o et fa que allò et costi mils de milions d'euros.
Les famoses agències de... No?
Sí, les agències aquestes de rating, de qualificació, que diuen el que diuen, però no se'n van donar compte dos dies abans de que quebraria una de les empreses. Bueno, és igual, i aquí assessoren. Total, aquí hi ha una feina a fer.
Una de les empreses que tenia més puntuació en la famosa triple A, no?
Molt bé. Aquí el que s'ha de fer és, per això ja no és que ho hagi de fer ni en este cas en Rajoy, si arriba a governar, ni la Merkel ni Sarkozy, això ho han de fer tots junts i han d'agafar, i s'ha d'establir una sèrie de normes que no permetin que este nivell especulatiu arribi a afectar al final a la gent del poble, que és la que acaba pagant els plats trencats. I per tant, propostes realistes, propostes positives, però també la voluntat ferma d'acabar en este món especulatiu. Perquè si això no es fa, tot el que es va fent són pedaços, i qui ho acaba pagant sempre és el més dèbil, que és la gent del carrer.
Per tant, clar, hi ha altres temes que aquí a Catalunya possiblement puguin influir poc, però que sí que també es vislumbren com a importants a la resta de l'Estat, com és el fet de que ETA hagi anunciat la fi de la seva activitat armada, i que, bueno, d'alguna manera aquí pareix que s'estan plantejant, sobretot els dos partits majoritaris, l'objectiu de posar això a la campanya i veure, pues, d'alguna manera qui en trau més profit. Evidentment, el Partit Socialista suposo que aprofitarà que aquest anunci s'ha dut a terme en altres grups del seu mandat, i en tot cas, de moment, encara potser la incògnita més important és saber com encararà aquest tema el Partit Popular, perquè és qui de moment s'aguarda més les cartes, s'aguarda més d'ensenyar una mica les cartes en aquest tema, però aquí possiblement no, però a molts indrets d'Espanya, al País Basc, el tema ETA també formarà part de la campanya electoral, no?
No t'ho diré que sigui així, penso jo. Això és un problema d'estat, no és un problema de partit. Jo crec que qui faci política d'això sortirà esguitxat. I totes les declaracions que he sentit dir per part del candidat del PSOE i el candidat també del Partit Popular han sigut molt prudents en aquest sentit. Després sempre hi ha alguns que es despengen.
De moment.
No, de moment. Crec que seria un error. Si algú fes ús polític d'això, seria un error. De totes maneres, el problema no s'acaba en què hagi dit que deixa la lluita a l'armada. El problema ve després.
Si voleu,
no?
Entrem una miqueta en aquest tema.
El problema ve després, com se gestiona això. I el govern que entri té que gestionar bé això. Però tots plegats, tots plegats. Bé, jo, aquest tema és una bona notícia, però realment crec que la meva opinió és que el que ho faci ús polític partidista d'això s'equivocarà molt, moltíssim. Aunque fa 4 anys va ser una campanya dura en aquest sentit, no? per la tregua d'ETA i després un atemptat, i que els socialistes s'havien tirat cap a fer pactes 8 anys. Bueno, el 2008, Vicent, el PP va guanyar a tota Espanya menys a Catalunya, i va ser pel pacte terrorista que van portar, no va gestionar bé el PSOE, Va ser per això.
Sí, que es va trencar l'atemptat de la T4, no?
Exactament, exactament. Vull dir, aquí va marcar un antes i un després a la resta de l'Estat, no a Catalunya, a la resta de l'Estat va guanyar per 3 diputats. El que va marcar la diferència va ser aquí a Catalunya. I va marcar molt la pauta el tema del terrorisme, en aquest sentit. Jo crec que es van equivocar uns i els altres. En aquest tema no es pot fer campanya ni res, sinó tot a una, i tots els mitjans que siguin, sense oblidar les víctimes, que és molt important, que són els que realment han patit més. I vaig a dir que potser no hauria que oblidar a cap víctima, i quan dic cap víctima, a cap lloc. No oblidéssim Desgals també, no oblidéssim Desgals, que això que tindreu en compte també, i que tenint en compte això, pues, la gestió que pugui tenir el govern futur en aquest sentit és molt, de ser molt prudent i anar molt units, com a mínim els dos grans partits de l'Estat, però jo crec que diria que afegia més gent, a més gent. Això del pacte que va haver, aquell pacte de partits, crec que tenia que estar obert a més gent. És un criteri molt particular. I bé, ratifico el que he dit abans. Mal anirà aquell que faci ús partidista del tema de la fi armada d'ETA. Serà un lastre per ell, que ho faci, que faci ús partidista d'això.
En tot cas, serà un experiment veure per primera vegada una Esquerra Abertzale més o menys unida, no? En unes eleccions, defensant bases polítiques. Bueno, al País Basc sí que s'obre un ventall de possibilitats que cal veure com acaba això, no?
M'agradaria començar només dient una cosa, Joan. Ojalà tothom pensés com Joan dins del Partit Popular i dins del Partit Socialista, que no se n'ha de fer ús del terrorisme, ojalà, però la història ens fa veure que durant molts anys ETA ha marcat moltes vegades la política nacional, treves, atemptats, ja dic, malauradament, però ja dic, ojalà tothom pensés com tu a nivell. Ha marcat també sobretot en il·legalitzar partits, com va passar. Ha marcat també en, com des d'Esquerra ho vam tindre de viure, en crucificar una persona pel simple fet d'anar a parlar. Tots ens hem d'acordar de cara a Trovira, vull dir, simplement, a més, per la resta d'Espanya, llevat de Catalunya, lo van portar a Sant Nichos com si fos l'ogro, la persona més dolenta del món. Però, vull dir, ja et dic, desafortunadament, ha marcat ETA molt, i aquesta vegada no podia ser menys, i torna a fer. Fa 4 anys hi havia una treva que es va saltar per la T4, correctament. Fa 8 anys se li va imputar un atemptat, una va haver una mala gestió pel Partit Popular, sempre ETA, 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 i al final va resultar ser un partit. I el poble, pues, va ser sobirà, i va fer pagar aquella gestió que va haver de l'atemptat d'Al-Qaeda, no? Ara se'ns obre, crec jo, per la gent que, com jo, independentista, un nou ventall, no? Perquè fins ara, moltes vegades, quan parlava sobretot amb aquelles persones de l'Espanya profunda, no?, sobretot del PP i del Partit Socialista, que a vegades jo sempre els fico dins el mateix sac, a vegades parlo molt del Partit Popular, no?, però dins del Partit Socialista un anticatalanisme, un antipaís basc o un antiindependentisme també hi és, vull dir, això tots ho veiem, no? Vull dir, sempre es crucifica el Partit Popular com l'anticristo dels independentismes i no és així. També hi ha gent del Partit Socialista, no? S'obre un nou ventall de possibilitats molt bones, perquè ara no hi ha l'excusa del terrorisme armat. Ara un independentista no porta una metralleta o una pistola, i esperem que això sigui així, esperem que això sigui així, que duria molts anys, no? Vull dir, estem parlant que, per exemple, la coalició de Bildu, que ara s'ha tornat a fer una altra coalició que no sé com se diu, no recordo, que s'hi ha afegit ara l'art, podria treure, inclús podria guanyar les eleccions al País Basc, s'està parlant, vull dir que inclús podria guanyar. S'obre un nou ventall, què passarà al Parlament espanyol? Doncs no ho sabem, no? Vull dir, serà representat per primera vegada l'Esquerra Abertzale, de manera pacífica, ja va veure arribat a Sun al seu temps, el que no hi feien ús del seu escó, se'n recordeu del senyor aquell Madariaga, no, com se dia, no me recordo ara, que és mort, malauradament, i arribat a Sun no hi feia ús del seu escó, no? Ara hi haurà representació d'un partit independentista que pot donar molt que parlar, i sobretot s'acaba allà d'una vegada, que és lo important, l'excusa de sempre confondre els independentistes amb els terroristes, moltes. Jo he tingut de viure això ja et dic malauradament, fa 8 anys, quan va haver l'atemptat, que se'ns va dir de tot, el pacte, que si la gent d'Esquerra Republicana eren terroristes, que si la gent d'Esquerra era això, i sempre se'ns ha crucificat. Per això et dic que m'agrada molt que tu pensis així, Joan, de que no se n'hauria fet mai ús del terrorisme, m'agrada, però malauradament els dos partits grans espanyols n'han fet l'ús que n'han volgut, tant uns com els altres. De quan Aznar, si crec recordar, els terroristes eren senyors separatistes, inclús va dir, perquè va veure, havia els atemptats del GAL que hi feien, aquí va caure el govern socialista amb aquestes coses també. Els socialistes també van atacar molt al Partit Popular amb el terrorisme. Sempre ha sigut una arma que l'han vist en totes les eleccions, però han vingut pedres a les dues taulades cada dia. Vull dir, ojalà, ja et dic, torno a repetir, el terrorisme no hauria influït en la política nacional ni local, però malauradament és així, i la tornarem a veure dels dos partits, que si uns volen l'acostament de presos, que si els altres no. I això serà una campanya que potser a Catalunya la vivim bastant de lluny, però que la resta d'Espanya no es viu així.
Has dit Johnny Dígoras, potser?
Johnny Dígoras, sí, perfecte, és que ara no me'n recordava del nom.
Bé, jo crec que de moment el que hem de fer és felicitar-nos, no?, pel fet de que ETA hagi decidit abandonar la lluita armada. Ara no és que s'acabi un procés, sinó que ara comença un procés. Ara és el moment en què això s'ha d'anar d'alguna manera, doncs, s'ha d'anar visualitzant. No crec que sigui el moment de que ningú es pengi medalles, perquè si ho recordem, encara que alguns ho neguin o ne facin un ús polític, tots els governs que han hagut han parlat amb ETA, tots han tingut converses amb ETA. A Carot no se'l va estigmatitzar per anar a parlar amb ETA a Perpinyà, se'l va estigmatitzar per no fer-ho amb prou discreció.
Precisament l'altre dia llegia un article que havia publicat recordant la seva trobada a Perpinyà, és a dir...
No, vull dir que en aquell moment, a veure, el que es va dir és, home, un president en funcions, perquè si no recordo malament, en aquell moment Maragall no hi era, no se'n pot anar a sortir a l'estranger, i per anar... Què passa? Que si ho hagués fet discretament i ara se sabés que en un moment donat o més tard que s'havia entrevistat i tal, a veure, doncs podria entrar dintre de... Encara que no hi tingués competències en temes terroristes, perquè sembla que és més el govern de l'Estat, doncs, bueno, s'hagués pogut fer un altre tipus d'interpretació. En aquell moment, doncs, bueno, es va aprofitar l'avinentesa i la filtració per, d'alguna manera, anar de cara a Carot. Jo el que et volia dir és que ara mateix, per exemple, el que comentaves, apropament dels presos, no, jo m'imagino que tot anirà en funció de com vagi discorrent la cosa. ETA d'entregar les armes, han de demostrar d'alguna manera que la seva via, tal com han manifestat, és la política. Haurem de veure com ho fan, de quina manera ho fan, tant al Parlament Basc, quan sigui el moment, quan se decideixi, com ara a l'Espanyol. I a partir d'aquí, jo m'imagino que és una qüestió d'anar demostrant la voluntat que hi ha per amb dues parts, i no tinc cap dubte de que hi hagi el govern, que hi hagi Espanya, d'alguna manera tots han de cedir, tots, i també a veure, ha d'haver una gran dosi de generositat per totes parts, perquè si no, no me'n sortirem. No es pot anar, tothom plora els seus morts, tothom plora la gent o els familiars que ha tingut un atemptat, però arriba un punt en què la generositat hi ha de ser. Si no, aquí, doncs, bueno, hauríem de recordar ara com se va acabar el tema de la Guerra Civil. No? Al final vam dir, escolta, borrón i cuenta nueva, perquè és que si no, si continuem...
La Guerra Civil, no, la transició, no, voldrà ser, no? La dictadura, qualsevol com se va acabar.
El fet de tancar, el fet de com va anar la Guerra Civil, el tema se va fer a través de la transició, se va agafar i va dir, escolta, si haguéssim hagut de tancar tota la gent que en aquell moment va tindre responsabilitat o que va estar davant d'un pelotó de fusellament, o va, a veure, haguéssim tornat a entrar en una altra dinàmica determinada. Avui, el que hem de fer davant del fet d'una xacra que es porta patint la tira d'anys i que tothom l'ha viscut, vull dir, la gent d'allà l'ha viscut com una lluita armada, vull dir, com si fos un exèrcit contra un altre exèrcit en la mesura que ho fos, i per ells l'aplicació no seria segurament la que és per algú altre que ha patit l'atemptat. Ha mort molta gent innocent, és cert. Arribats a este punt en què ells abandonen les armes, jo crec que s'ha de facilitar el tema, s'ha de ser generós, i ells també han de demostrar, a veure, que estan per la política i per la pau i per defensar les seues propostes a través d'un camí que és el camí polític, que és el que seguim tots els que tenim alguna proposta a fer, i si volem canviar el nostre destí ho hem de fer a través de la política.
Totalment d'acord. Jo crec que no hi ha altra via que s'està. És a dir, que estem un país civilitzat i torno a dir lo que i corroboro el que heu dit en part aquí, no? És a dir, que ara un camí de gestionar aquesta intenció d'abandonar les armes, gestionar molt bé, qualsevol pas que es faci, digui, ser bo, no fer un pas endavant i dos enrere.
Bo, i suposo que i amb un ampli suport.
Molt bé, molt bé. Jo crec que sí, que hi ha estesa, digui, ser estès. I com ha dit Antonio, pues, tenen la via democràtica, la via política per defensar, pues, l'independentisme, el que sigui, eh? Això era a Europa, era l'únic, el residu que quedava d'una acció armada contra uns poders establerts legítimament, no? Per tant, era racional que això sigui així. Bé, jo crec que d'aquest tema, bueno, agrair a França, que França ha hagut la col·laboració francesa ha sigut molt important amb un estat de dret internacional, la col·laboració que ha tingut en Espanya, se l'ha fet seua també, per a l'Ecercursi va dir que nosaltres també tenim AET aquí al nostre territori, per tant hi ha que perseguir en l'estat de dret.
I suposo que també haurà de contribuir...
I contribuir també, aquí hi ha moltes parts a contribuir. Bé, jo d'aquest tema ja he dit el que tenia que dir. Crec que es faran un mal ús partidista si això s'utilitzarà en campanya electoral. És un truf de la democràcia, de l'estat de dret, de totes les forces democràtiques, i que el sentit comú que diem aquí a Catalunya ha imperat. És a dir, que ha tardat, ha tingut les seues víctimes, ha tingut els seus residus d'una guerra absurda i inútil.
52 o 53 anys, quasi 900 víctimes.
Sí, són moltes. Aunque hagués sigut una víctima sola, vull dir... En fi, jo crec que els que estem aquí i els que no estem, crec que ha sigut una bona notícia, ja que gestionau bé. Ara que gestionau molt bé. I una cosa de gestionar molt bé és no fer ús partidista durant la campanya. Això ja seria important.
Veurem si se n'estan. De fet, ja hi ha qui està demanant eleccions anticipades al País Basc.
Ja li han aturat els peus el primer dia, li han aturat quieto.
Bueno, a veure, és una mica... Escolta, aquesta gent, evidentment, segur que no estan representats de la manera que haurien de ser que estan, no? Perquè se'ls va vetar perquè hi fossin. Tenim en compte que les eleccions fa ben poc temps que han passat, i dius, home, mirat des d'un punt de vista X determinat, interessat per segons qui, doncs potser seria el moment d'agafar i dir, escolta, fem-ho bé, arribat aquest moment, tornem-ho a fer. Però clar, qui s'ha guanyat la cadira en este cas, qui s'ha guanyat la possibilitat d'estallir la cadira presidencial i tot el partit que l'envolta, si li expliques que pot haver algo que canvia això, perquè clar, no sabem quina correlació de forces hi podria haver i com podria anar la cosa, evidentment, clar, hi ha unes certes reticències, i qui no ha aconseguit guanyar les eleccions, la voluntat que té és tenir una altra oportunitat.
El que és més curiós possiblement és que aquesta proposta d'avançar les eleccions vingui del partit que possiblement en sortiria una mica més perjudicat, per una convocatòria que és el Partit Nacionalista Basc, el PNB, donat de que, bueno, és a dir, si parlem de nacionalisme, d'independentisme i tal, possiblement quan no es podia presentar aquesta esquerra Berchale, agafaven una part important d'este vot que ara pot anar clarament a l'altra banda.
La pregunta seria com quedaria el Partit Socialista i el Partit Popular si ara es tornessin a convocar eleccions?
Home, un referent lo tindrem ara el dia 20 de novembre.
Tindrem una idea,
com quedarien en unes eleccions autonòmiques? Vull dir que possiblement donaria més vots o tindríem més vots al PNB amb els independentistes que no Partit Popular i Partit Socialista.
Anem a tancar el programa amb un últim tema, perquè avui hi ha dos anuncis, un per part de la Generalitat de Catalunya i l'altre per part d'algun dels partits d'àmbit general que es presenten, d'àmbit majoritari, que es presenten a les eleccions, de mesures per tal de plans de xoc, mesures d'urgència per a la creació, més que de llocs de treball, per a posar en marxa mesures que ajudin als aturats de llarga durada que se'ls acaben les prestacions. L'altre dia sentia un dels representants de la Generalitat de Catalunya dient: hem d'alimentar un país. Aquestes paraules són molt fortes. Hem d'alimentar un país. I avui, i no estem en campanya electoral, hem sentit ja, o hem pogut llegir ja, dos propostes que parlen precisament de pegar un cop de mà en aquesta gent que ja es queda sense cobrar ni un sol euro de prestació a final de mes, i que, bueno, i que se'ls ha de donar una solució, perquè clar, evidentment la problemàtica està aquí i suposo que els governs han de traure de l'interonià, no? I més en les retallades i amb... I amb...
Jo mateix,
tu,
a veure, és un problema complicat, molt difícil, perquè no hi ha liquidesa. El problema és que no hi ha liquidat. El problema és aquest. Les retallades, les podríem qüestionar, les podríem matisar, perquè tot just jo discrepo en el tipus de retallades que s'han fet, concretament en dos vessants molt importants, que és educació i ensenyament i sanitat, però bueno, també havia que fer per aprendre algunes mesures, però jo crec que siguin mesures estructurals. Estructurals, més aviat que tancar llits i... En fi, no, penso que al fons de les mesures que han pres Convergència, suposo que algunes tenen de llarga donada, potser volen canviar el model sanitari de públic a privat, és possible, no puc dir-ho, però és possible, però també penseu que Espanya és un segon país que consumeix més medicaments, Espanya és un segon país que consumeix més medicaments en el cost que comporta. Totes les cases tenen una petita farmàcia, això no pot ser. I el que no pot ser tampoc és que féssim ús i abús de certes visites al metge per coses molt, molt simples, no? Aunque tothom té dret a fer-ho. La prestació social d'una persona que s'ha de sense feina, evidentment això no té preu. No té preu, però el problema és com se fa això. Repartir la riquesa dels que ara podem viure una miqueta pitjor que abans, però millor que aquesta gent, és possible, però això és utòpic. És bastant utòpic, molt complicat. Tindríem que entrar en un règim comunista d'aquella antiga usança, no? Que el bé productiu era per tothom, no?
I després veus notícies al diari com
això,
que
això no
com que els directius de les grans caixes i bancs s'han incrementat el sou. Exacte. En els últims 7 anys per sobre dels beneficis.
Jo, el primer, i perdoneu, i acabo, el
sí, apartat, hauria de ser curtes perquè
sí,
ja tenia
el primer, apartat del tema econòmic. Hi ha una cosa molt important, mira. Les administracions autonòmiques, provincials, diputacions, ajuntaments, consells comarcals. Podem compartir certes coses que els ajuntaments donen més serveis del que realment els toca, entre un 30% més o menys, no? Però hem tirat el carro pel pedregal. El carro pel pedregal, avui he llegit un article que havia un equipament, no sé on, no sé si a Blanes, no sé on, un equipament que va costar una milionada, i ara ho tenen tancat i no el poden ni mantindre. O sigui, ha anat més per damunt dels nostres projectes a nivell electoral. I després passa una cosa, que molts autònoms que tarden 90, 100 dies, 150 dies en cobrar de l'administració, han tingut que plegar perquè, no perquè no tinguessin feina, és perquè no cobraven de l'administració. Això és lamentable. Això és lamentable. Això és lamentable. És a dir, que gent ha plegat no per falta de feina, sinó perquè no tenia els diners al seu moment per poder aguantar a dos o tres operaris que tenia, no? Això és lamentable. La solució, jo la veig molt complicada. Jo més veig una solució, i és que els que guanyem una miqueta més poguéssim repartir els que no guanyen res. Però això és molt difícil de posar a la pràctica.
Vicent, molt breu, que estem acabant.
Intentarem fer una miqueta breu, no? Vull dir, jo voldria començar una miqueta de... Fer un, no m'allargaré molt, però...
Sí, home, una, si fem antecedents...
No, però vaig ràpid i vull...
En 5 minuts heu de parlar.
Durant molts anys mos hem basat en un país només pensant en la totxana. Totxana, va arribar molta immigració, etc. Molts països d'Europa van apostar per la formació, per la investigació. Pensa que els nostres universitaris que tenen una miqueta de nivell han d'anar a l'estranger. Aquí no s'aposta cap universitat per la investigació. O sigui, dis-me, quants universitaris hi ha a l'estranger? Espanyols, se'n van quasi tot. La gent que pot progressar una miqueta, un universitari amb una carrera definida i vol fer una beca d'investigació, a l'estat espanyol, una fenyada, se va apostar una miqueta, ara fa poc, Antonio, pel 22 arroba a Barcelona, que es va assenyalar algú d'investigació, i és només a nivell de Catalunya, però és molt poc. No s'ha apostat mai, ens hem basat en el diner fàcil, totxana, i ens hem oblidat de moltes coses, no? La mà d'obra qualificada a Espanya, vull dir, estem donant ara uns diners, a Catalunya són 60 milions d'euros, per a donar a la gent de l'atur unes ajudes que pobres els hi fan falta, no? I potser demà m'hi trobo allò, així, en aquesta situació, vull dir que mira com està la cosa, no? Però no es destinen diners de formació. Hi ha gent que tota la vida ha sigut manobre i tota la vida ha sigut manobre. Cursos que a vegades se'n fan menys. No, Antonio, jo no sé el teu coneixement, però jo ho veig. S'estan destinant menys diners a formació, tant aquí com a Espanya. Una altra cosa de les que ha passat amb aquesta crisi...
Has de ser molt breu,
Sí, una altra cosa que vull...
Mos queden 2 minuts ja de parlar, Antonio.
Bueno, 10 segons o 30? Vinga. Una altra cosa important que ha passat és veure com durant molt de temps s'han intervingut els bancs, un munt de diners, i aquests diners que s'han donat als bancs, potser ajudant a la petita i mitjana empresa directament, potser haguéssim acabat una miqueta millor la crisi. I només mirar, ja per acabar i per rematar, veure la vergonya dels sous escandalosos que els bancs intervinguts pel Banc d'Espanya hagin de donar les indemnitzacions als seus directius. Això és vergonyós que passi en un estat.
Antonio.
No res, estic d'acord en que la gent formada, la gent que té una capacitació determinada, a vegades no troba l'encaix aquí i molta gent se n'ha d'anar fora a treballar. Per tant, estem preparant gent, estem formant gent d'un cert nivell, a nivell universitari. Per què? Perquè aquesta capacitat, aquest coneixement l'estem exportant ara perquè no tenim capacitat per integrar-lo dintre el model productiu que tenim. En això estic d'acord, però els 60 milions d'euros dels que parlaves, els que va fer referència el conseller Mena, que eren propostes de formació pels aturats. Per què? Perquè ens trobem precisament en el que tu dius, que hem tingut un model econòmic basat en la totxana, i hi ha gent que no va acabar els estudis i es va dedicar perquè per aquell d'estudiar, si aquí guanyo una quantitat de diners que no guanya amb un cosil universitari. I em dedico a això. Quan això s'ha acabat, no té cap altra capacitat ni formació, i ara es troben que si cobra un percentatge determinat d'atur en relació a el que ha cotitzat, se li acaba allò, uns ajuts socials, que fa el govern de la Generalitat i diu, escolta, ja està bé, però això no pot continuar així. No hi ha la voluntat de subsidiar i fer pues, el que critiquem a altres llocs, que agafen i que li paguen a la gent pues, perquè no treballi o perquè no hi ha capacitat de trobar-li un treball, diguem-ho així. Aquí què fem? Pues, home, el que s'intenta és això, donar amb aquests 60 milions d'euros una atenció personalitzada un per un, buscar-li la possibilitat de formació i aquesta persona tingui més possibilitat d'integrar-se dintre el món laboral. Jo no crec que hi hagi la voluntat, Joan, de que la sanitat passi de pública a privada, no ho crec. Ara els ajustos que estan fent i que són, a veure, d'alguna manera molt criticats a tot arreu, molt criticats, els primers que ho critiquen doncs és la gent que són metges, són infermeres, és gent al que els hi toca també de prop, perquè a nivell d'usuari és perfectament demostrable que les instal·lacions i els serveis que tenim, o sigui, el servei que s'està donant ara, o si anéssim a fa 7 anys atrás, el nivell que teníem ningú es queixava, vull dir, tampoc la població ni ha augmentat tant. Què passa? Que ha hagut pues, creació d'una quantitat de centres determinat, ens hem acostumat a una cosa que no sé si me la podem permetre o no, com és tindre pues, tota la farmaciola plena de medicaments sempre com tenim, i a un preu que dius, home, pues, allò se'n llancen molts. És més, com a dades, donava també la dada dels milers de visites de gent que el metge està allí i no es presenten, que tenen visita concertada i no es presenten. Uns perquè estan de vacances, els altres perquè no en ve bé, els altres pel que sigui. Si agafes i mires, per exemple, no? Dius, urgències, si t'agafen i et fan l'estadística, quan juga el Barça de les urgències que han els CAPs, te'n donaràs compte de que en aquell moment no hi ha urgències. Acaba de jugar el Barça, després la gent hi va. A veure, estem, el que hem de fer és un ús racional i l'ús que ens puguem permetre, ni més ni menys, vull dir. I ningú s'ha de quedar sense una assistència que necessita, i això s'està fent, vull dir, ningú es queda sense l'assistència que necessita. Entenc, almenys per les dades.
Hauríem d'acabar, eh?
Jo ja estic.
Pues molt bé, Vicent Lleó per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Font per part del Partit Popular i el representant de Convergència i Unió, el senyor Antoni Montagut, moltes gràcies per les seves opinions i bueno, per fer la xerrada aquí sobre aquests temes que hem posat al damunt de la taula. En tot cas, els emplacem per a la pròxima tertúlia i a nivell individual també, com a grup polític, els representants de cadascun dels grups municipals en els torns habituals que ofereix aquesta casa a través del programa Parlem-ne. Per tant, moltes gràcies i molt bona nit. Hasta la pròxima.
Bona nit. Bona nit. Molt bona nit.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.